Tal com ho hem avançat en el sumari, avui ens aturem a explicar coses que tenen a veure amb la història del nostre municipi, en concret amb novetats que es poden consultar d'aquí a pocs dies a la pàgina web de l'Ajuntament d'Olèrdola, però abans també ens aturarem a subratllar la commemoració d'un centenari que va convertir Olèrdola fa 100 anys en capital de l'excursionisme català. Perquè ens ho pugui explicar, conversem amb el regidor portaveu del govern municipal i alhora també regidor de comunicació de l'Ajuntament d'Olèrdola, en Jordi Catassó. Aquí saludem. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que una mica ha estat l'encarregat d'obtenir material que ve a situar-nos doncs, la importància d'aquest plec excursionista que fa 100 anys es va celebrar al Castell d'Olèrdola, en concret el dia 12. Ens situa una mica en antecedents perquè estem parlant d'una trobada, d'un plec molt, molt rellevant a l'època.
Sí, estem parlant d'un fet que crec que va fer història perquè... que fa 100 anys doncs, es van reunir prop de 5.000 persones del castell i moure 5.000 persones fa 100 anys no havia de ser gaire fàcil, més encara quan tota aquesta gent venia de tota la geografia de Catalunya, no? Per exemple, resulta anecdòtic que van sortir dos trens des de Barcelona, un primer tren exclusiu només amb gent de grups excursionistes, on hi anaven 1.500 persones, que van sortir a les 4 del matí i van arribar a Vilafranca, a l'estació de Vilafranca, a 6:45 del matí. Per tant, 2 hores i mitja de viatge. Això ens diu que... Ara ens queixem de que triguem una hora, però 2 hores i mitja fa 100 anys doncs havien de... donar una idea de que mobilitzar 5.000 persones no havia de ser pas una tasca fàcil.
Per tant, molta gent provinent de moltes entitats d'un esdeveniment que va organitzar la secció excursionista de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, una entitat que encara continua vigent però que té ara unes atribucions més d'arxiu i abans sí que era una entitat de referència en el món de l'excursionisme.
De fet, l'Ateneu Enciclopèdic Popular, si no vaig gaire errat, és dels ateneus més antics que hi ha a Europa. Llavors era tota una entitat amb diferents seccions i com bé dius, doncs, la pleca excursionista d'aquell any el va organitzar aquesta entitat, la secció excursionista d'aquesta entitat. Cada any l'organitzava, doncs, se li adjudicava l'organització amb un grup excursionista diferent. En aquesta ocasió ho van fer des de l'Ateneu Enciclopèdic i van triar, jo crec que encertadament, doncs tota l'ambientació del castell d'Olèrdola, no? Per tot el que havia sigut i per tot el que encara contenia en aquell moment. Jo crec que si fessin ara aquesta pleca allà dalt al castell, doncs encara podrien gaudir més de tot el que s'ha anat excavant i el que s'ha pogut recuperar, no?
Suposo que no està al marge d'aquesta tria d'Olèrdola el fet doncs, que també se celebrés en aquells moments les primeres excavacions promogudes per l'Institut d'Estudis Catalans, és a dir, un cert redescobriment d'Olèrdola com a peça important doncs, del passat històric català. Suposo que una cosa també està vinculada amb l'altra en aquest context.
Sí, entenc que alguna vinculació devia tenir, sobretot pel fet que hi va haver una sèrie de parlaments, es van fer una sèrie de parlaments en aquest aplec, on un dels parlaments va ser a càrrec de Jeroni Martorell, que era el director del Servei de Conservació de Monuments, i va parlar molt del tema de la importància de tot el que hi havia allà i de totes les peces arqueològiques que es podien extreure, no? Doncs dona una idea de que fa entreveure que sí, que hi ha una certa connexió entre l'inici de les excavacions i que això es fes, i que aquest aplec es fes a Olèrdola, no?
I què van fer durant tot aquell dia, aquell 12 de juny de 1921, 5.000 excursionistes a Olèrdola? Moltes coses, no?
Home, a jutjar, una cosa és el que et diu el programa d'actes, i a través de... En aquest programa d'actes s'especifica que es feia un concurs literari i un concurs fotogràfic. Un concurs fotogràfic que el primer premi obtenia un premi de 100 pessetes i un concurs literari, que el primer premi era un premi de 40 pessetes. Ens podem fer... perquè ens féssim un... tinguéssim aquests premis avui dia, potser no participaria ningú, però bé, hem de donar el valor que tenien les pessetes en aquell moment, també. I gràcies a la redacció que va obtenir el primer premi literari, hi ha una descripció molt detallada de tots els actes que es van fer, no? Van arribar, com dèiem, a quarts de set del matí a l'estació Vilafranca. D'allà, els diferents grups excursionistes, amb els seus banderoles, els seus estendards, doncs, van anar fins a la Rambla de Vilafranca. Allà es van fer els equips per una cursa que es va fer de regularitat fins al castell, i la resta de gent van ser portats amb òmnibus i els vehicles que hi havia en aquella època, fins a baix al camí que començava la pujada cap al castell. Un cop a dalt, hi havia el gran folclorista Aureli Capmany, que va dirigir una sèrie de jocs populars per tota la gent. Després hi va haver audició de sardanes, es va visitar l'església de Sant Miquel. També es va... Llavors hi va haver tota una sèrie de parlaments. En els parlaments hi van intervenir, doncs, va obrir l'acte, o va obrir o va cloure, diguem, el president de l'Ateneu Enciclopèdic, que era l'entitat organitzadora. Després hi van intervenir, com deia, doncs, en Jeroni Martorell, que era el director del Servei de Conservació de Monuments. També hi hagué la intervenció del poeta Pere Coromines, i bé, van ser actes molt de caire catalanista, també cal dir-ho, perquè al final també aquests aplecs, doncs, estaven envoltats d'aquesta idea, no?, del romanticisme i de l'amor cap al tot el que és el territori de Catalunya, de les seves muntanyes, i l'afició per l'excursionisme i descobrir-los, no? Va ser un acte molt, molt concorregut. Després es va fer el dinar, a la una es va fer el dinar, després va seguir amb una altra audició i ballada de sardanes, que van ser molt, segons detalla l'article, doncs, va ser molt nombrós, que no hi havia ni espai per ballar, i després ja van fer quatre jocs més bé, pujar corda i salts de llargada, i a partir d'aquí va acabar la festa i tothom tornava cap a casa a buscar els trens, perquè els esperaven com a mínim 2 hores i mitja de viatge encara en tren, que era una jornada llarga.
El conjunt monumental d'Olèrdola, el castell d'Olèrdola, s'hi han fet fins a 39 trobades del municipi, gairebé totes molt concorregudes, però segurament no amb aquest nivell d'assistència. Segurament estem parlant de l'esdeveniment que més públic ha reunit el conjunt d'Olèrdola. Aquests 5.000 excursionistes converteixen això en una fita d'assistència.
Sí, no sé si és la fita, o la fita la tenen els que hi vivien durant l'època de Mir Geribert. Això ja no podem arribar tan enrere com per saber-ho quanta gent hi havia, o almenys jo ho desconec, no? Però sí que ens dona una idea de que 5.000 persones són moltes. Veiem moltíssima gent a les trobades d'Olèrdola, però 5.000 persones no les hem vist. I si ara una trobada la veiem molt plena de gent, imaginem-nos 100 anys enrere, que l'espai no estava tan recuperat potser com ara, que ens dona una idea de que la gent devia estar doncs, més massificada. Ens entén la descripció que fa aquest article, de que no hi havia espai per ballar, que tothom estava molt, molt juntet. Doncs també s'entén, no?, que la situació d'aquella època no era la mateixa en què està ara tot el conjunt monumental.
Doncs volíem deixar-ne constància d'aquesta efemèride, d'aquest centenari de l'aplec excursionista que va reunir el castell d'Olèrdola el 12 de juny de 1921 a 5.000 excursionistes.
Sí,
Són
sí.
materials que es podran consultar a la web municipal, com a mínim
Sí.
les fotografies, i sí que aquí un apunt voldríem fer, perquè una de les imatges que es poden obtenir del material publicat en el seu dia corresponen, doncs, en el moment del parlament del Pere Coromines o de la ballada, un moment més concorregut, i potser un no pot identificar aquell edifici perquè ja no hi és, el conjunt d'Olèrdola actualment.
Sí, és molt curiós, perquè en una d'aquestes fotografies, en el moment del Parlament, com bé dius, de Pere Coromines, el fa des de la galeria d'una masia que hi havia ubicada a l'entrada del recinte, on ara tot el centre d'interpretació i la part més museística, doncs allà hi havia una masia amb una església al costat i és molt curiós de veure doncs, que hi havia aquesta edificació que per altra banda doncs, penso que és una llàstima que es perdés, no? Però bé, l'evolució doncs, ha anat així, tenim un espai ara que també és molt xulo i que és molt aprofitat, per tant, gaudim-lo. Sí que m'agradaria dir també que l'any passat vam tenir la visita de la llavors consellera de Cultura, la senyora Villalonga, vam estar parlant de la importància d'aquest enclavament, fins i tot vam parlar dels centenaris que es produirien aquest any també, que un era el de l'inici de les excavacions i l'altre era el de la celebració d'aquesta plec, en el qual doncs, ella venia molt documentada perquè sabia qui havia intervingut també, per tant, coneixedora també de la realitat que teníem aquí. I des de... també m'agradaria fer esment que des de la regidoria de patrimoni, doncs el regidor en Pere Sadurní està preparant algun acte també per commemorar aquest centenari de la plec. Serà un acte molt senzill, però sí que està acabant de treballar-lo i suposo que en els propers dies ell també us podrà donar alguna notícia més.
Estarem al cas, insistim. Sí que a l'apartat de les informacions de les notícies de la web municipal doncs, hi haurà doncs, un resum, un extracte doncs, elaborat per el mateix Jordi Catassús amb dades significatives a ressenyar d'aquest plec d'excursionista. Hi ha alguna imatge que recuperem d'aquelles doncs, publicacions, insistim, pot cridar l'atenció veure edificacions que no podem reconèixer perquè ja no hi són, però sí que hi eren fa 100 anys. I aprofitem la vinentesa doncs, per conversar també de novetats que tenen a veure doncs, amb el passat d'Olèrdola i amb la voluntat de mantenir-lo ben viu, o com a mínim de no perdre'l, a través doncs, de poder-lo contenir documentació, de contenir dades en la web municipal, perquè estem a les portes de que s'activi una novetat en aquest sentit, no, regidor?
Doncs sí, volíem aprofitar... Bé, teníem una mica de... Volíem fer dues coses, no? Una, teníem una mica de... acabar una llista que teníem iniciada de històrica de regidors que havia tingut l'Ajuntament d'Olèrdola, i l'altre doncs era aprofitar que ara se celebrarà doncs s'esdevindrà, més que celebrar s'esdevindrà el 80è aniversari de la mort a l'exili de l'exalcalde republicà Josep Reventós Valldossera i vam pensar que era una bona època per fer-ho coincidir tot, no? Llavors vam aprofitar per bé, acabar una mica així aquesta llista. S'havien fet llistes de regidors pel que fa sobretot des de l'any 79, des de la recuperació dels drets democràtics, doncs llistes de regidors que teníem, que fèiem anar per una mica també controlar doncs, el que era el sopar de regidors i regidors que es fa prèvia a la trobada. I bé, una mica hi havia diverses coses, no, aquí, perquè teníem aquesta llista, també doncs jo mateix quan vaig col·laborar amb l'edició del llibre de l'exalcalde, doncs teníem molts noms de regidors que no els ubicàvem i vam pensar que, bé, era un bon moment potser per posar ordre a tot això, no? Llavors, revisant actes, de tot, les actes de l'Ajuntament, que estan digitalitzades i a l'accés de tothom, doncs vam anar fent un seguiment, consultant totes les actes, veient els moviments que hi havia dins dels diferents consistoris, i al final hem completat aquesta llista que comença en el 1875, on només tenim el nom de l'alcalde, perquè quan es constitueix l'Ajuntament del 1877, ell hi figura, fent el traspàs de poders, i per tant sabem que hi havia aquest alcalde, no sabem qui eren els regidors en aquell moment, però com a mínim tenim aquest nom d'un primer alcalde, i a partir d'aquí doncs, hi ha una llista molt llarga, molt llarga, molt llarga de noms de gent que ha passat per l'Ajuntament i que bé, tots ells han treballat perquè Olèrdola doncs, avui estigui on està, no?
Desenes, centenars de noms, suposo que ara es pot fer aquesta valoració, diguem-ne, quantitativa, perquè estarà a la web municipal d'aquí pocs dies i segurament doncs, hi haurà temps de fer-ne una valoració més quantitativa, de veure, per exemple, filiacions ideològiques, temps, responsabilitats, com s'organitzava un govern municipal o inclús la distribució per gènere, no? No sé si poden establir la primera regidora de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Doncs la veritat és que sí, la primera regidora la trobem l'any 91, és l'Anna Artís, sí. És l'amiga Anna Artís, i no deixa de sobtar que no sigui fins l'any 91 que Olèrdola no tingui una...
Abans cap altra dona.
Abans cap altra dona havia estat regidora. Això no treu que se n'havien presentat a les llistes i anaven en llocs que potser no haguessin sortit, no? Però sí que és cert que ja hi havien anat a llistes, però com a primera dona regidora es produeix l'any 91 amb l'Anna Artís.
Que tampoc això no diu masses coses a favor, no només d'Olèrdola, sinó del conjunt del país.
Del conjunt, sí, és veritat.
Doncs ja ho saben les persones que ho desitgin, doncs a la web municipal, un apartat específic amb la relació de tots els regidors, algunes poques regidores doncs, que han format part del consistori d'Olèrdola des de l'any 1875 fins a l'actualitat. Doncs moltes gràcies per comentar-ho i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.